Molt bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Comença la cadena Cope Catalunya i Andorra. El programa Converses aquest dissabte en companyia de la Iva Anguera. Bona tarda, Iva.
Hola, bona tarda.
L'Aleix Mercader, bona tarda, Aleix.
Bona tarda.
I el Juan Carlos Valero, benvingut, Juan Carlos.
Hola, ben trobat.
El Converses d'aquest dissabte en companyia del president de la Cambra de Comerç de Barcelona, el senyor Josep Santacreu. Molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Gràcies per acceptar la invitació. I escolti, anem a parlar d'economia, anem a parlar d'empresa, anem a parlar de la Cambra, que feia molts anys que teníem ganes de recuperar aquest contacte amb la Cambra i amb vostè ho hem aconseguit per fi. Doncs benvingut i enhorabona. Escolti, quan va arribar vostè a la Cambra de Comerç de Barcelona, quan va guanyar les eleccions, va dir vull tornar a fer una institució de tots. Ha passat un any i un mes i quasi dos mesos, no? Ho ha aconseguit en aquest temps, senyor Santacreu?
Bueno, la veritat és que, bueno, primer de tot, gràcies per convidar-me en aquest programa. Per mi també és un honor i em fa il·lusió. És cert que aquest primer any no hem donat gaires oportunitats als periodistes a tenir entrevistes, però bueno, ara ja comença.
Ho hem aconseguit.
Ho hem aconseguit. Bueno, però també és un, com deia abans a la conversa prèvia, que també la voluntat que teníem era començar a fer, a concretar accions i voluntats que teníem i parlar més de resultats i de fets i no parlar tant d'idees i de voluntats. I bueno, ara jo crec que comença a ser el moment de donar explicacions a la ciutadania de què estem fent i on volem anar, no? La veritat és que és cert que hem tingut un any molt intens i un dels objectius era apropar-nos, donar aquesta imatge i que fos una realitat de que la Cambra és la Càmera de tots els empresaris i empresàries de Barcelona i de Catalunya, i també parlo en Catalunya, en tant que també sóc ara el president del Consell de Càmeres Catalanes, de les 13 càmeres. Però a la cap i a la fi, per llei, a més ho som per llei, no només per tradició de molts segles, sinó per llei, les càmeres tenim una responsabilitat davant de tot el teixit empresarial de la zona que representem. I això ho fem amb una doble mirada, una de relació amb les institucions públiques, perquè som portaveus del món empresarial, som interlocutors, hem de ser escoltats, les administracions ens han de tenir en compte, i aquesta és una part de la nostra feina que fem quan fem el nostre gabinet d'estudis o quan les comissions fan un dictamen o quan creem una comissió com han fet recentment, no?, de la transformació hídrica, sobre el tema de la sequera. Aquesta és part de la nostra tasca. I l'altra tasca que tenim és una responsabilitat de donar servei a les empreses en aquells àmbits que més poden necessitar en cada moment de la història. Les càmeres venim de molt lluny, abans estava la Junta General de Comerç, abans estava el Consolat de Mar, o sigui, és una tradició en el nostre país de més de 7 segles continuada d'institucions que representen els empresaris i empresàries del nostre país, i aquesta funció també és, com deia, no només representar sinó també donar serveis. I amb això estem. Una de les tasques que teníem aquest any era internament endreçar la casa, posar-la econòmicament amb solfa i començar a donar més serveis a tot el món empresarial.
Tinc entès que li van deixar la caixa una mica buida, amb números vermells. Aquest any 23, aquest any 24, com el tancarà? Amb números verds?
Jo crec que podem dir ja que acabarem en positiu, amb el que és l'activitat ordinària, amb un bon resultat, i amb l'extraordinària, per dos motius concrets, amb un resultat extraordinàriament bo, que ens servirà doncs, per refer una mica les reserves de la institució. Jo quan fèiem la candidatura deia la Cambra no és una empresa, però s'ha de gestionar com una empresa. Som empresaris i el que no podem fer és que una institució es vagi deteriorant econòmicament, que la seva solvència es vagi perdent, perquè al final, si tu no ets autònom econòmicament, això el món de l'empresa ho sabem bé, tu has d'estar fort per anar cap a fora. I com a Cambra no tenia cap sentit que durant un any darrere l'altre s'estés perdent diners i empitjorant les reserves, I bueno, el que hem decidit molt clarament és que això no pot seguir passant i que a partir d'aquest any el que mirarem és de recuperar les reserves i estar forts per tirar endavant.
I recuperar la força institucional de la Cambra de Barcelona. Això s'ha aconseguit en aquest any?
Bueno, amb això estem. La gent no sé si és prou conscient de la força de la Cambra. Nosaltres estem a Barcelona, només la Cambra de Barcelona, estem amb més de 200 empreses, consorcis, fundacions, associacions, etc. És a dir, nosaltres... A mi em toca, com a president de la Cambra, nomenar més de 300 persones en llocs tan emblemàtics com pot ser el Consell d'Administració de la Fira, de Turisme de Barcelona, el Port de Barcelona, a la Zona Franca, però amb altres que potser no sonaran tant, el Museu de Drassanes, el Patronat de la UOC, vull dir, poso uns quants exemples perquè entengui que és que estem a 300 institucions, empreses, consorcis, fundacions del país, representant què? Representant l'interès general. La nostra tasca és nomenar en aquests llocs empresaris de reconegut prestigi que coneguin els àmbits d'actuació de cada una de les entitats i que puguin aportar el que hi havia en la voluntat dels fundadors d'aquestes entitats, que era que hi hagués un representant del món empresarial sense un interès particular que representés el conjunt de l'interès de l'economia del país i que aquesta és la nostra tasca, que hi hagi persones adequades en aquests llocs i crec que aquesta ha estat una bona part de la meva feina els primers mesos.
Molt bé, doncs segueixo ja els trastos al rest de companys de la taula, mans aixecades a pertot arreu, la IVA, el Juan Carlos i l'Aleix. Per ordre de petició, IVA, Juan Carlos, Aleix, vinga.
Doncs, abundant en el que estava explicant ara, jo crec que un dels elements més preciats des de la societat civil del que porta la Cambra és el seu gabinet d'estudis i els estudis que fa en tots els àmbits de l'economia. I aquest gabinet d'estudis, en certa mesura, també ha patit en els últims temps per uns objectius que anaven molt més enllà dels objectius purament de informació i acadèmia en termes econòmics. Aquest gabinet està encarrilat una altra vegada en el que podria ser més a l'interès general.
Sí, bueno, t'agraeixo la pregunta perquè em dóna peu a parlar de la joia de la corona, no? Per sort, el gabinet d'estudis de la Cambra, els que esteu més en aquest món ho sabeu bé, és un equip de gent molt potent que té una història i una influència altíssima molt per damunt del que és en realitat el número de persones i de l'equip. I això ho valorem molt i de fet aquest any pràcticament hem doblat el número de persones que estan al gabinet d'estudis i seguirem apostant per ells, però sí que és cert que la gent, o sigui, els que hem tingut experiència al front d'una empresa i que ens ha tocat prendre decisions, sabem que el primer que necessites és tenir informació. Has de tenir informació de què passa en el lloc on tu vols actuar. Abans de prendre una decisió has de tenir una informació ben estructurada i després capacitat d'anàlisi i el darrer element és capacitat de decisió, no? Tenir la força, la voluntat i la valentia per prendre decisions. Però és molt important la part de dades, la part d'informació de context i d'anàlisi. És importantíssim. Per tots, i no només per la Cambra, sinó amb el conjunt del país. I aquí els gabinets d'estudis ens permeten partir des d'on tothom vol partir, no? Que és la informació adequada i l'anàlisi adequat per prendre les decisions bones, no? I bueno, jo només perquè estigueu tranquils, el gabinet d'estudis està més que valorat amb l'actual equip, més que reforçat, i seguirem construint damunt d'aquest gabinet d'estudis. De fet, hi ha alguns àmbits d'actuació nous que requeriran reforçar aquesta aposta, no?
Valero.
Sí, recentment, fa una setmana, vam fer una crida encapçalada per la Càmera, però aglutinant a molts, molts altres organitzacions en contra de l'excessiva burocràcia que hi ha en el país, no? Tant a Catalunya com la resta d'Espanya i als municipis, etc. No? I de, posant el dit, en, assenyalant la baixa qualitat de l'administració pública, no? I la necessitat de la seva modernització, no? I el cost que suposa tot això, aquest elefant que és tan lent, el cost que suposa per tota la ciutadania que apostem. Aquesta crida que han fet vostès en contra de la burocràcia ha tingut alguna resposta per part de les institucions, no només de la Generalitat, sinó també d'ajuntaments, diputacions, en aquesta tasca que estan fent vostès i que em consta de reconstrucció dels ponts, no? Institucionals, no?
Bueno, molt bé. Bueno, primer el que ets de dir és agraeixo la introducció, però no és una iniciativa només de la Cambra, sinó som 10 entitats que portem anys, més de 10 anys treballant en aquest àmbit, perquè hi ha un proverbi africà que a mi m'agrada molt, que es repeteix sovint, i crec que és bo que aquest tipus de conceptes acabin entrant a tota la societat, no? Allò que diu que per arribar lluny has d'anar acompanyats, potser si vas sol vas més ràpid, però no arribaràs tan lluny. És a dir, jo crec que aquesta idea de nosaltres com a Cambra ser pal de paller del món empresarial i del món cívic a l'hora de sumar esforços i sumar voluntats i diferents actors a promoure les iniciatives que el país mereix, no? I crec que aquest és l'exemple del grup FERA, no? Del Fòrum de les Entitats per la Reforma de l'Administració. Aquesta és una iniciativa que ha funcionat. Ens vam presentar amb el suport de 300 organitzacions empresarials, fundacions, associacions, gremis. Jo crec que és una... De vegades no, els catalans som com som, no? Som una mica eixuts, però està bé que ho diguem. O sigui, 300 organitzacions s'han sumat a un manifest que van promoure 10 en aquest sentit, i el sentit és la reforma en profunditat de l'administració, perquè tal com dèiem, és molt difícil que un país vagi bé si la seva administració no va bé. Un país no pot ser competitiu si ho fan tot el gran esforç dels empresaris, però després resulta que tenim una administració que no es replanteja el que fa una empresa normal, no? Que és de tant en tant revisar els seus processos, digitalitzar-se, veure si hi ha alguna del seu portafoli de productes o serveis alguna cosa que no aporta valor, doncs la treu, amb què hem d'entrar, amb tot el respecte, perquè jo crec que això ho vam dir molt en la presentació. Hi ha funcionaris magnífics, meritoris, gent d'altíssima capacitat, d'altíssim compromís, això no ho qüestionarem, però probablement el sistema en què ens hem dotat, que és molt garantista, molt basat en el control, molt poc basat en la confiança, en partir de la base de que les persones i sobretot els empresaris el que volen és tirar endavant el país, per tant, potser més que passar d'una mirada de control exempt hem de passar una mirada d'una certa supervisió o auditoria expost, perquè hem de confiar en que la gent vol fer les coses un cop han estat prou ben explicades, i aquí doncs, hi ha molt a fer i segur que hi haurà resistències, però el que demanem és no només a la Generalitat, també ho hem parlat amb el president del Parlament, ho hem parlat amb ajuntaments, amb el govern central, com a país hem de fer aquest esforç de reformar l'administració si volem ser competitius, i no oblidem que ser competitius no és una paraula etèria, vol dir que puguem garantir que a mig i llarg termini les següents generacions tinguin el nivell de benestar social que ara tenim, no? I que puguin tenir el seu nivell d'educació, el seu nivell de salut, el seu nivell de cobertures bàsiques en el moment de la pensió, de l'atur, i això passa perquè siguem com a societat competitius en un entorn que cada vegada és més complex i més competitiu. Ens espavilem o tindrem problemes.
És el repte, Aleix, eh? Sí. Desburocratitzar
Esperem que escoltin els polítics, però vaja, hi ha moltes iniciatives en aquest sentit.
Vol dir que escolten els polítics, vol dir que escolten.
Sí, a vegades es desconnecten el fonoton, però sí que escolten, sí.
Vinga.
Jo volia... Bona tarda, president. Vostè també és president de l'USEU. Vostè va guanyar les eleccions càmeres l'any passat i va desplaçar l'anterior equip de govern de la corporació, Eines de País, però Eines manté encara, va treure en aquestes eleccions, va aconseguir 21 vocals, 21 persones que s'asseuen al ple. Tinc entès que fa uns dies hi va haver cert enrenou al plenari. Jo li volia preguntar per aquesta cohabitació, no? Per aquesta convivència amb els anteriors gestors de la cambra.
Bé, intentem, no és fàcil.
Comparteixen pis, no? Per dir-ho
així. Compartim el plenari i el que intentem, com jo els dic molt sovint amb ells, que estem aquí representant el conjunt d'empresaris de la nostra demarcació, i que hem de pensar més en ells que en nosaltres mateixos. I dins de tot, jo puc dir que ha estat un any de cohabitació bastant raonable. A mi m'agradaria més passar una dinàmica no tant de cohabitació i més de treball, més amb equip, no? I això espero que en els propers anys acabi passant. Jo puc entendre que quan un perd, doncs, no és agradable de viure una derrota i potser ells no s'ho esperaven massa. Jo tampoc, perquè vam començar com a candidatura força tard, ho sabeu bé, i la veritat és que era molt poc probable que acabéssim guanyant, però bueno, vam guanyar amb una majoria suficient. I ara el que hem de fer, com els deia en el darrer ple la setmana passada, dic, escolta, el que hem de fer és que qui vulgui aportar, que aporti, trobar els espais, perquè no ens podem permetre en el nostre país desaprofitar el que pot oferir qualsevol de nosaltres. I en les càmeres en general, deixeu-me que faci una reflexió també interessant sobre les càmeres. Avui teníem una reunió a la Diputació precisament i fèiem una mica de foto, qui som les càmeres, no? Les càmeres de comerç a Catalunya, una de les coses que la gent sap poc és que no només estem en moltes institucions, sinó que tenim més de 700 directius, directives o empresaris i empresàries que estan compromeses i dedicant temps, o bé siguen membres del ple de cada cambra, o estan en una comissió, o estan en un grup de treball, o estan representant-nos en una fundació. O sigui, tenim més de 700 empresaris i empresàries del país dedicades durant, de manera continuada, amb responsabilitat i compromisos. I això, i tothom, tots els 700 que us estic dient, ningú cobra res. O sigui, això és dedicació, doncs, per damunt de les teves responsabilitats professionals i de les teves activitats personals i familiars i hobbies, et dediques amb una voluntat de servir a l'interès general del país a través del món cameral, i jo crec que això ho hem de reivindicar, és una gran força, i només caldria que els que estem en aquest món no ens acabéssim entenent per treure el màxim partit.
Ara que parla de directius, abans comentàvem que estan refent ponts, han refet ponts amb la gran empresa, han refet ponts amb la Càmera de Comerç d'Espanya, han normalitzat, no?, moltes relacions que s'havien deteriorat.
Amb això estem, bueno, crec que... jo no sé si s'havien deteriorat molt o poc.
Jo li dic que sí.
Tu dius que sí, però el que sí està clar és que nosaltres tenim l'obligació, com a càmera, pel que som, d'establir aquests ponts i de que siguin ponts, la mateixa paraula ho diu, no? Connectant dos ribes i mirant de que hi hagi transacció i que aquests ponts siguin fructífers per amb dues parts, perquè les administracions públiques ens necessiten i nosaltres, per llei, el nostre sentit és en part que ajudem a l'administració pública de diferents nivells, o sigui, tant l'estatal com l'autonòmica, la provincial o la municipal, ajudem en aquestes administracions a tenir millor criteri, a aconsellar-los, a acompanyar-los i també a executar programes conjuntament. I al final algú pot fer coses positivament si parteixes d'una relació de mutu reconeixement, de respecte, de confiança i de crear programes conjunts, que és el que hem d'acabar fent. I amb això estem treballant i dediquem una bona part del nostre temps.
Iva.
Sí, l'Aleix ho comentava ara, una de les seves feines ha estat recuperar el recolzament i la integració de les grans empreses a la Cambra l'anterior govern de la Càmera va fer bandera de l'oposició a aquestes grans empreses i fins i tot de fer-les fora de la direcció estratègica de la Càmera. I es va produir un cert discurs ambient de guerra civil entre empreses grans i petites i una certa criminalització de les grans, de es compren seients, vam arribar a sentir aquest tipus d'expressions. S'ha recosit aquesta relació entre grans i petits o encara hi ha oberta aquesta guerra dels interessos, són divergents i no ens podem entendre?
Bueno, jo tinc la sort de que a nivell personal he treballat en una empresa gran, però també he participat en empreses petites i també la sort de tenir una certa edat i haver viscut bastantes batalles en diferents àmbits, però també en el món de l'empresa. I si jo haig d'arribar a una conclusió, és primer que el nostre país, tots ho sabem, és un país, Catalunya i Espanya, bàsicament de petita i mitjana empresa, però que l'empresa gran és empresa tractora, és una empresa que dinamitzadora i que és... I jo no he viscut mai, quan he treballat dirigint una gran empresa o quan he estat part d'una empresa petita, no he sentit mai l'angoixa o que hi hagi una baralla o un problema entre petita i gran empresa. Jo crec que són dues realitats i que el que hem de fer és conviure, i jo no hi veig aquí un problema en absolut. El que sí, i és més, les empreses grans necessiten les petites i mitjanes, i les empreses petites i mitjanes doncs els agrada tenir en el seu entorn, sigui com a client, com a proveïdor o com el que sigui, una empresa gran. Tant de bo tinguéssim més empreses grans al nostre país. Doncs com a Cambra, en el que ens afecta com a Cambra. A la Cambra, he comentat abans, tenim com dos ànimes, no? L'ànima d'influència, de relació, de representar el sector empresarial, de poder influir en el món públic. En aquesta funció, probablement, nosaltres ajudem més a l'empresa gran. També la petita i mitjana, però l'empresa gran a vegades sent ben representada per la Cambra quan nosaltres parlem d'interessos generals. Nosaltres no tenim... Tothom és membre de la Cambra, per tant no representem a socis concrets ni a tamanys, representem sectors, representem... Quan nosaltres fem un posicionament en tema d'aigua, doncs és un posicionament d'interès general. Quan fem un posicionament en tema d'habitatge, fem un posicionament d'interès general. I sí que és cert que a vegades, quan l'empresa gran diu segons què, pot pensar, bueno, aquests ho fan per un interès immediat, perquè el que volen, doncs, hi ha una mirada més utilitarista. Nosaltres tenim aquesta visió general. Però el que sí que haig de dir és que la major part de serveis que nosaltres oferim, que és la major part de la nostra activitat com a Cambra, on tenim dedicat més empleats i més esforç, van adreçats a la petita i mitjana empresa. I si nosaltres tenim bona relació amb les empreses grans, formen part del ple, tenim acords institucionals. Jo ara, quan acabi aquesta reunió, me'n vaig a una reunió amb una empresa gran per demanar-li...
No, ni en un dissabte para, el senyor Santa Creu.
Bueno, avui aprofito que és un amic i hem quedat, però també li parlaré del mateix.
També li
parlaré d'això. Una persona que ens coneixem de fa molts anys, històricament havien estat a la Càmera amb una posició preponderant, és una empresa catalana, cotitzada, no vull donar massa nom, però que està a nivell internacional. Però com és que no esteu a la Càmera? No? Heu d'estar a la Càmera. El que farem des de la Càmera no li servirà per res a aquesta empresa. Els serveis de formació, d'internacionalització, de temes de digitalització, no li servirà, però li servirà en el seu teixit de petita i mitjana empresa i que té al voltant. Per tant, jo crec que la Càmera és un bon exemple de que si som capaços de tenir les grans empreses del país amb nosaltres, és una garantia de que la petita i mitjana empresa tindrà millors serveis. I no ens en oblidarem d'ella, perquè nosaltres tenim per llei, com he dit, l'obligació de representar el conjunt dels sectors i el conjunt de les empreses.
La Cambra de Barcelona és una institució molt important a Barcelona, a Catalunya, i té molt a dir moltes coses. Per exemple, l'aeroport del Prat, l'ampliació de l'aeroport del Prat. És imprescindible, és necessària. Estem fent tard en aquest tema, senyor Santa Creu?
Sí, estem fent tard. Estem fent tard perquè ja portem un parell d'anys que quan arribem al pic de l'estiu a l'aeroport està al 100% d'ocupació, i estar al 100% d'ocupació és un risc enorme i un problema pels usuaris, perquè és inevitable que quan algú està un aeroport ensaturat, doncs és inevitable que qualsevol problema no generi demores, no generi situacions que es van acumulant al llarg del dia. No podem seguir així. És a dir, com a càmera som molt partidaris d'abordar en profunditat el tema del canvi climàtic, som molt partidaris d'accelerar tot el tema de tren, tant per mercaderies com per passatgers, però és obvi que a Catalunya li convé un aeroport amb més capacitat, sobretot pels vols interoceànics, en general, però sobretot pels interoceànics. I això ho hem de mirar de fer compatible, si és possible, amb un aeroport també sostenible, mirant de tenir, si som capaços tots, de promoure una planta amb combustible alternatiu que sigui més ecològic, però el que no podem fer és deixar de tenir en compte un dels fets més positius que tenim a Catalunya i a Barcelona en aquests moments, i és que tenim un dels millors aeroports connectats d'Europa a nivell europeu, però tenim la mancança dels vols de llarg radi i necessitaríem tenir una certa disponibilitat, una pista una mica més llarga i una mica més de capacitat en hores, sobretot als dies centrals de l'any, per poder garantir que alguns vols que ens convenen molt, que ens arribin des d'Àsia i des d'Amèrica, ens acabin arribant en condicions.
Que passa que en aquest sentit Barajas ja ens ha avançat una mica,
Bueno,
per això li deia això, que estem fent tard, poder.
Bueno, senyor. A veure, Barajas...
Creant comissions, creant taules...
Des del punt de vista d'infraestructura és evident que Barajas ens ha avançat. Des del punt de vista de passatgers, pues, Barcelona resisteix perquè tenim una ciutat i un país extraordinari que resisteix malgrat tot, contra tot pronòstic. Perquè des del punt de vista d'infraestructura, pues, hauríem de patir més del que estem patint. Però crec que, bueno, nosaltres de la Càmera, i jo personalment, tinc una posició clara, no? Crec que s'ha d'allargar, s'ha de resoldre el tema de l'ampliació de l'aeroport, això sí, amb un plantejament de compensació amb tot el tema mediambiental, el que faci falta, però crec que tenim a dia d'avui, amb els coneixements i les capacitats que tenim, fórmules per buscar una solució i que l'aeroport tingui una mica més de marge i no estigui tan col·lapsat, i sobretot que puguem atreure aquests 8-10 vols de ciutats claus del món que ens convé que arribin aquí.
Aquí està el kit, Valero?
Sí, des de luego. Una altra qüestió. Parlant de volar, recentment vostè ha fet un viatge a Àfrica, ha estat a Kènia, allò fent acció de comerç internacional, perquè és una altra de les tasques de la Cambra de Comerç, no? Ajudar les empreses a recolzar-les en les relacions institucionals. Ha trobat oportunitats? Veu possibilitats per les empreses catalanes, per l'economia en general, al país africà?
Buah, aquest és un tema que dona per a molt, però jo encantat, eh? Sí, aviam, com a prioritats, si em pregunteu, des de Catalunya, en aquests moments, òbviament, la primera mirada que ha de tenir una empresa catalana és Europa, i és la que tenim, i és normal, perquè tenim un entorn de mercat obert, fàcil, accessible. Però, dit això, crec que un dels reptes, si parlem de zones geogràfiques del món, immediat, més urgent, probablement és Àsia. Jo crec que Catalunya, Barcelona, i sobretot parlant de l'aeroport, però no només de l'aeroport, sinó de l'economia, no hem de mirar tant cap a Llatinoamèrica, que és una zona, un entorn més madur, amb una economia que creix menys, també amb una situació demogràfica que és la que és, i en canvi sí que hi ha grans potencialitats a Àsia. I Àsia, sobretot, doncs, hauríem de parlar dels dos grans països, que són Xina i Índia, però no només, perquè la resta d'Àsia està molt bé. Jo crec que en un primer moment Àsia és el lloc on hem de mirar, però en un segon moment no podem oblidar Àfrica. Àfrica el tenim aquí a la vora, recordem que està a 14 quilòmetres d'Algeciras, tenim a Marroc, o sigui, estem a tocar, i Àfrica és el continent amb una superfície enorme. Els mapes tradicionals que tenim al cap ens enganyen de la superfície. Àfrica és molt més gran del que veiem en la superfície del mapa clàssic, però sobretot el que té és una dinàmica de creixement poblacional enorme. O sigui, ara Àfrica està a uns 1.200, 1.300 milions d'habitants, Europa està a 700, i a meitat de segle arribarà a 2.500, a final de segle podem estar a prop dels 4.000, entre els 3 i 4.000. És a dir, tot el creixement de la humanitat d'aquí a final de segle es produirà a Àfrica. La resta del món està decreixent, com és el que està passant a Europa, als Estats Units, a Japó, a Corea, a Austràlia, i l'únic lloc que hi ha un cert creixement, que és el sud-est asiàtic, creixerà fins a mitjans del segle, i a partir de meitat del segle començarà a descendre, a baixar. Per tant, Àfrica és el gran lloc que ens generarà problemes de tensió geopolítica.
Permís de la Xina,
No, també, Xina no. Econòmicament és molt fort.
Sí, però també hi està...
No, Xina... Aquests són temes que els conec una mica i m'agrada que me'ls toqueu, perquè Xina en aquests moments... Índia ha passat a Xina, però per no gaire. Però Xina està en un declivi des del punt de vista de la població enorme. O sigui, Xina a final de segle no estarà, pot ser que sigui el tercer país del món, pot ser que Nigèria l'hagi passat, però estarà només entre 800 i 900 milions d'habitants, haurà baixat de quasi els 1.400 a 900. O Xina està amb davallada des del punt de vista poblacional, demogràfica, no econòmica.
S'està expandint.
Això és una altra cosa. O sigui, com a país,
Amèrica i Àfrica.
Però des del punt de vista demogràfic, el gran creixement es produirà a Àfrica. I això què vol dir per la Cambra de Barcelona, per Barcelona, per Espanya, per Europa? Que ens generarà dos problemes. Un, geopolític, o som capaços d'ajudar i tenim en compte això que passarà, què passarà? Aquí el dubte no és si es multiplicarà Àfrica. Àfrica passarà dels 1.200 als 3.000, segur. El dubte és si arribarà a 4.000 o a 3.500. Perquè hi haurà un creixement enorme, dels quals hi haurà uns 300 milions d'africans que acollirem a Europa sí o sí, perquè els necessitem. O sigui, nosaltres, Europa, aquesta Europa envellida, sortien les dades, no?, abans d'ahir, no?, sortien. Neixen 50 i pico mil catalans, se'n moren 67.000. Morim 15.000 més dels que neixen. Però creixem perquè hi ha immigració. Tota Europa està en aquesta dinàmica. Necessitem emigrants, els tindrem, però tot i així hem d'ajudar a desenvolupar-se a Àfrica, perquè si no, aquesta gent no podrà viure allí, no tindrà les condicions. I la segona part, que és la que també m'interessa com a Càmera de Comerç de Barcelona, és que aquest desenvolupament és una enorme oportunitat per les empreses que siguin capaces de veure aquest potencial. I hem de dir que en conjunt l'empresa catalana no està enfocada a Àfrica, i hem de començar a pensar en Àfrica, sobretot en l'Àfrica subsahariana, on hi haurà milers de milions de persones que a poc a poc aniran millorant les seves capacitats de consum, de compra, i allí crec que les empreses catalanes hauríem de començar a estar.
Molt bé, doncs estem ja a 10 minuts del final del programa. Senyor Santacreu, se'ns ha passat rapidíssim la conversa. Iva,
Jo volia tornar a Catalunya, ha estat interessantíssim el passeig per l'Àfrica,
però
ara el faré tornar.
Ha estat a petició, eh? Jo...
Sí, no.
I, haurem de fer un especial de geopolítica.
I jo en gaudeixo molt.
Pregunta-resposta.
Vostè parlava abans de la necessitat d'ampliació de l'aeroport del Prat. La Cambra ha estat una institució tradicionalment molt reivindicativa, fins i tot en alguns moments beligerant, respecte a la necessitat d'inversió en infraestructures en Catalunya. Jo crec que ara hi ha tres punts crítics per Catalunya, que són l'ampliació del Prat, Rodalies i totes les infraestructures hidràuliques associades a combatre la sequera. Quin d'aquests tres àmbits seria per vostè prioritari com a president de la Cambra?
Això no es fa, Iva. O sigui, jo et diria que els tres són imprescindibles i n'afegiria un quart, que és el corredor mediterrani. Perquè...
Això és històric, eh? Fa anys que et sentim parlar d'això, eh?
Sí, malauradament sí. I ara amb el tema de la pèrdua, diguem, dels... Bueno, la finalització del tema dels peatges, doncs s'ha accelerat, s'ha posat encara amb més evidència. És a dir, hem de resoldre el tema de del tren de la Mediterrània, tant per passatgers com sobretot especialment per mercaderies. El tema de l'aeroport és imprescindible, jo crec que no, ja ho hem dit, s'ha de fer, és que estem en una situació que la gent no és conscient, que els mesos de juny i juliol quan va al Prat estem al 100%, o sigui, qualsevol cosa que passi és un drama. I òbviament el tema de Rodalies és una qüestió que va molt lligada al tema de la vivenda. Jo crec que està clar que pel ciutadà avui en dia el tema de la vivenda és un tema prioritari, però quan parlem d'aquest tema jo dic sempre va lligat al tema de la construcció d'habitatge amb la connectivitat, perquè si jo estic a 10 minuts ben connectat, doncs m'és igual viure aquí i allí, per tant, la situació de la vivenda es pot alleugerir, no? O sigui, jo crec que aquests dos temes van molt, molt lligats, no? I el tercer, perdona, m'has dit...
Que... Les infraestructures hidràuliques.
Sí.
Amb aquest punt...
No, amb aquest tema de la infraestructura hidràulica, quan vam entrar vam crear un observatori de la transició hídrica, que el presideix el vicepresident, l'Eloi Planes, i crec que han fet una molt bona feina. I quan aquest observatori ens passava els resultats, que els vam presentar en una roda de premsa, era, deixeu-me que ho digui, no sé com qualificar-ho per no ofendre ningú, no? Però era com bastant vergonyant com a ciutadà veure que durant els darrers 12 anys allò que s'havia d'haver fet no s'havia fet. I és que el nivell d'inversió amb temes hídrics per evitar situacions com la que tots sabem que algun dia pot passar en un entorn mediterrani aguditzat pel problema del canvi climàtic, que acabaria passant, doncs no s'ha fet res durant 12 anys.
Té sentit que les infraestructures hidràuliques s'hagin de pagar amb el cànon de l'aigua quan les administracions públiques paguen altres infraestructures com el ferrocarril, les carreteres o els ports?
Mira, jo no sé el que té sentit, com s'ha de pagar, però el que sí tinc clar és que el que no té sentit és que no es faci. És a dir, quan vam presentar l'informe aquest de la sequera i de la transició hídrica, dèiem que hi havia un percentatge, ja no recordo exacte, però entre el 60 i el 70% del producte interior brut de Catalunya estava afectat per una situació extrema de sequera. O sigui, si tu tens el 70-80% dels teus ingressos, agafem una família, diu, escolta, jo ara com a família, unitat familiar, el 70-80% dels ingressos que generem entre tots estan en risc per a aquest tema, què faries? Atacar aquest tema? Sí. Jo no sé si s'ha de pagar així, això o allà. És que aquest tema crec que és secundari. El que no pot ser...
Home, al final determina si es fa o no es fa.
Bueno, aviam, el que s'ha de fer, i qui sigui ha de dotar el pressupost per un avió o per un altre perquè es faci, però el que no podem és posar en risc a l'economia del país, com ens va passar. Per això ara portem 6 o 7 mesos que està plovent i ens hem relaxat, però el que hem dit és no ens confiem perquè això pot tornar a passar, i el que s'ha de fer, s'ha de fer, no podem deixar de fer-ho perquè és que si no ens tornarà a passar. I el que ens agradaria des de la Cambra en aquest nou mandat, humilment, és ser els garants de que això no torni a passar. ni en l'àmbit hídric, ni en l'àmbit de transició energètica, ni en altres àmbits, ni en altres infraestructures. Les coses que s'han de fer, que són de sentit general i que tenen... que
de sentit
que tots,
comú, ja ho pot dir.
Sentit comú i que tots ho veiem clar, no pot ser que per A, per B, o per C, o per el que sigui...
Quedin aparcades.
No? Quedin aparcades, bon, i no es facin.
Escolti,
això no pot ser.
Hem d'acabar el programa d'avui. Dos reflexions molt ràpides. Què li sembla aquesta proposta de la reducció laboral, de la jornada laboral de 40 a 37 hores i mitja que proposa la senyora Yolanda Díaz, la vicepresidenta, i una altra proposta de la senyora Yolanda Díaz, els permisos climàtics? Com pot afectar les empreses, això?
Sí, i el PSOE, en el seu congrés de Sevilla, rebaixa a 36. La jornada laboral, l'objectiu.
El primer, la jornada, la segona era la...
La dels permisos climàtics, allò que va dir la senyora Díaz, que si hi ha una tempesta molt forta, que la gent es pugui quedar a casa i que ho pagui l'empresa.
Bueno. Ja, la primera, nosaltres com a càmeres, les càmeres no són patronals, no representem els interessos dels empresaris, però representem el conjunt de les empreses. I en aquest sentit, més enllà del tema de l'increment de salari, el que diem és una cosa fonamental que és, i bàsica, que és una economia per tenir èxit i per a la llarga poder generar el benestar que tots volem ha de ser competitiva i ha de tenir un nivell de productivitat tal. Si hi ha un increment de salaris o si hi ha una reducció d'horaris de jornada laboral que es compensa en productivitat, doncs el país no patirà. Si això no va començat en productivitat, el país patirà. Per tant, crec que doncs, probablement seria més assenyat anar a un plantejament de que la negociació de la jornada laboral vagi per sectors i que els sectors puguin garantir que tenen una productivitat raonable però forta per poder competir amb els seus homòlegs. I en el segon tema, jo crec que aquí hi ha un, malauradament, com sempre, amb calent les coses és difícil. Jo crec que ara amb calent, amb el tema que ha passat a València, podem plantejar situacions que no són les més adequades. I sincerament crec que el tema del permís aquest, primer és la seguretat, òbviament. Si hi ha dubtes, doncs la seguretat està per damunt. Però un cop dit això, jo faria una reflexió més sossegada i no prendria aquesta decisió encara amb la febre recent de la Dana aquí a la vora. No?
Molt bé, doncs, senyor Santa Creu, ens han quedat qüestions per acabar de preguntar, però el temps és...
Tornarem quan vulgui.
Micròfons oberts aquí per quan torni, quan vulgui tornar. Joan Santa Creu, president de la Cambra de Comerç de Barcelona, gràcies, bona tarda i moltíssima sort. Gràcies també a l'Ivan Guera, Juan Carlos Valero, a l'Eix Mercader. Dissabte acabem més converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Bona tarda, molt bon cap de setmana, que vagi bé, adeu-siau.
Adeu.
Adeu. Adeu.